Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. En marxa des de les 10 del matí al Parlament de Catalunya el debat sobre la moció de censura presentada per Ciutadans contra el president Quim Torra. Una iniciativa que arriba a pocs dies per l'inici oficial de la campanya electoral per les eleccions a l'estat espanyol del 10 de novembre i que no tirarà endavant per la manca de suports parlamentaris. Anem a aquesta hora en directe cap a la cambra catalana per conèixer més detalls de la periodista de la xarxa Mònica Hernández. Mònica, bon dia, què ens en pots explicar?
Molt bon dia, Pere. Doncs ara mateix està intervenint Lorena Roldán, la candidata de Ciutadans, que presenta aquesta moció de censura, però prèviament ha estat Carlos Carrizosa, el president del grup parlamentari de la formació taronja, qui ha defensat els arguments del seu partit per presentar aquesta proposta. De nou, Carrizosa ha denunciat la suposada connivència del govern de Quim Torra amb els CDR detinguts. Ciutadans ha utilitzat els seus arguments habituals, insistint a vincular el president Torra amb el terrorisme del CDR. De fet, Carrizosa ha assegurat que Torra és el màxim artífex del trencament de la convivència a Catalunya i ha retret al PSC i a Pedro Sánchez que avui, amb la seva abstenció, salvin l'executiu de Quim Torra. Meritxell Budó, la portaveu del govern, ha estat l'encarregada de donar-hi resposta. Ho ha fet amb una intervenció breu, justament explicat per denunciar l'ús electoralista que, segons ella, Ciutadans ha fet d'aquesta moció de censura. Només els interessa repetir les seves mentides, ha dit, el conflicte i l'espectacle. Això no és un bar, no és un plató, ha reblat Budó. Com us dèiem, ara mateix és Lorena Roldán qui està exposant les línies de govern de Ciutadans i els arguments per presentar aquesta moció de censura. L'escoltem en directe.
Esta moción de censura por la convivencia. Pero quiero también explicarles cómo hemos llegado hasta aquí. Esta historia viene de muy lejos. Todo nacionalismo es una ideología vieja. Es un cuento que nos vienen contando desde hace décadas. Pero es que cuando usted habla de bestias con forma humana o de que los españoles tenemos un bache en nuestra cadena de ADN...
Doncs aquestes són les paraules de Roldán en directe des del Parlament de Catalunya en aquest debat sobre la moció de censura. Mònica, ho anirem seguint. Gràcies per la informació.
Gràcies, bon dia.
Més qüestions. Referent ara a viticultura, els productors del Penedès han calculat que l'afectació pels aranzels que vol aplicar el govern americà els pot afectar en 1,5 milions d'euros. Anem doncs cap allí, des de Ràdio Sant Sadurní, ens aporten més detalls, Eli Jiménez.
Bon dia. El president de la DEO Penedès, Joan Huguet, ha explicat a l'ACN que són més de 330.000 ampolles les que es veurien afectades. Calcula, però, que aquests no són números exactes, ja que a les vinyes del Penedès també es fan vins que surten amb DEO Catalunya i aquí l'afectació seria major. El president de la DEO Penedès també ha explicat que començaran a fer gestions amb la Federació Espanyola del Vi i també amb l'Institut Català de la Vinya i el Vi per fer així un front comú i evitar l'aplicació d'aquests arancels. El vicepresident del govern, Pere Aragonès, per la seva banda, ha demanat que totes les administracions estatals i europees s'impliquin en una negociació conjunta per evitar una guerra comercial amb els Estats Units. Aragonès ho va dir divendres durant la inauguració del Cabatast. En aquest sentit, a més, va voler fer arribar al sector vinícola el suport del govern.
Gràcies, Eli, per aquesta informació amb la qual tancarem aquest butlletí de notícies en xarxa. Recordem, pendents de la moció de censura al Parlament, amb la intervenció ara mateix de Lorena Roldán, candidata a la presidència en aquesta sessió que no tirarà endavant. De moment, això és tot per ara. Ens actualitzem properament.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Vols estar informat de tot l'esport local? A la sintonia 107.6 trobareu tota l'actualitat esportiva local i més. Cada dilluns i cada divendres, de 1:15 a les 2, parlem de l'esport que t'interessa en el Zona Mixta amb Ivan García.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Avui dilluns, dia 7, són les 11 i 6 minuts del matí. Això és el més calent a l'Aigüera. Comencem ja setmana d'aquest magazín que els acompanya sempre des de dilluns a divendres. I com no, no ens pot faltar mai la companyia de la Cristina Cantal. Cristina, bon dia, bona hora.
Molt bon dia i bon inici de setmana.
Gràcies, igualment. Molt bé, molt bé, molt bé. Comencem aquesta setmana, primera ja complerta del mes d'octubre. I bé, amb un dia festiu, d'aquells que últimament sempre ha estat complicat, aquest dia 12.
Sí, que enguany es cau en dissabte.
Que ens cau en dissabte, vull dir, ja no suposo que... No sé si sortirà tanta polèmica com altres llocs, per exemple... Llocs que no volien celebrar, perquè deien que no tenien res a celebrar, i bueno, sempre és un dia així, últimament, que està, com se sol dir, a l'ull de l'huracà. Bé, molt bé, doncs aquesta setmana que comencem, com dèiem, la primera completa d'aquest mes d'octubre, i avui dilluns, dia 7, que venim ja d'un cap de setmana, doncs amb activitat a molt de llocs aquí, amb la festa de l'anxova,
sí.
Un èxit de participació, de gent, unes cues que jo, no se'ls acabava ningú. I bé, doncs ja quasi amb aquesta festa de l'anxova acaba aquestes tres festes que han vingut de manera consecutiva. Ara ja...
Ara arriba Nadal, aviat, no?
Sí.
La castanyada, Nadal...
Sí. No sé si aquest any, esclar, penso que ja fa un parell d'anys que no es feia la castanyada, no sé si aviam, perquè el grup de mares també que ho feia, doncs també va deixar de fer-ho. La que sí, bueno, que sí que faran castanyes és el CER, que també comença en la temporada de castanyes, cada dissabte i cada diumenge. I així d'activitats de grans al carrer amb multitudinàries, em penso que ara haurem d'esperar ja fins als Reis, fins a l'arribada de Reis, perquè ja veiem doncs, la gent que sortia al carrer a celebrar alguna cosa aquesta vegada. Serà amb lo de l'arribada dels Reis, parlant de la platja, perquè també hi haurà alguna altra activitat que es farà, però més a dintre el poble. Molt bé, doncs, Cristina, anem a saber quin és el temps que ens marca el dia d'avui, les nostres estacions meteorològiques. Anem fins avui, començarem per la closa del Llop. Tenim una temperatura de 19,9, quasi fregant aquests 20.
Sí.
I si anem a Ran de Mar, el Club Nàutic L'Escala, 20,2.
Allà mateix, una mica, eh? Allà mateix, sí. Seguim amb aquestes temperatures equilibrades que ja fa dies que està passant. Potser en altres èpoques de l'any les veurem doncs, molt més diferenciades sí, entre unes i altres, però bé, això vol dir que tant podeu estar a prop de la platja com al centre del poble, que esteu més o menys allà mateix, a la mateixa temperatura.
Exacte, un dia és que bueno, ja es comença a notar aquesta fresqueta de matí, allò que ja...
Sí, i el vespre, també.
Jo te veig que vas molt...
Has posat el nòrdic?
Sí, ja fa temps.
Sí.
Jo te veig que vas molt estival, avui.
Sí, jo és que encara, jo fins que no caigui el ple hivern, m'agrada sí. Sentir que és estiu encara.
Hi ha gent que encara, amb pantalons curts, sandàlies, també, o sigui, jo veig que vas equipada com
jo amb menorquines.
Sí. Molt bé, doncs això són els valors. Anem a conèixer quina és la previsió que ens porta en Sergi Corral des del seu blog. I comencem per el dia d'avui, Cristina, com es preveu?
Doncs aquest dilluns 7 d'octubre tindrem unes temperatures màximes d'entre 21 i 23 graus i unes mínimes d'entre 15 i 17. Pel que fa a l'estat del cel, tindrem un cel variable ja des de la matinada i també fins a mig matí amb nuvolades i núvols prims que aniran viatjant de nord a sud. A partir del migdia el cel ja quedarà serè i amb un ambient net i fresc. Pel que fa al vent, ha entrat tramuntana forta de matinada, pujant ràpidament a força 6-8, es mantindrà forta tot el matí fins a primera hora de la tarda, amb ratxes que poden superar els 80 km per hora. A la tarda anirà baixant d'intensitat fins a força 4-6 i a la nit tramuntaneta de força 3-4. Pel que fa a l'estat del mar, forta maró tot el dia amb àrees de maregassa a migdia, tràgol de gregal d'entre 1,5 metres i 2 metres d'alçada. Com que tenim tramuntana forta ja des de bona matinada i durarà doncs tot aquest matí, bandera groga, millor precaució si us voleu acostar al mar, i ja anem baixant una miqueta, 20 graus amb 4. Aquesta és la temperatura del mar.
Carai. Molt bé, doncs anem per demà dimarts, i a simple vista, com que no hi ha gaire ratlles escrites, això vol dir que demà és dia de bonança, perquè amb el temps que fa que llegeixo les cròniques en Sergi, ja veig que si hi ha més de 4 ratlles vol dir que passen coses. Si n'hi ha 2, vol dir que és més tranquil·litat. Això vol dir que demà les temperatures aniran entre els 24 i 26 graus de màximes i entre els 11 i 13 de mínimes. En quant al cel, serà tot el dia amb un panorama completament assolellat, un ambient més fred a primera hora del dia, però en canvi molt agradable a migdia. I el vent garbí fluix de matinada amb marinada de migjorn de força 2-3 a migdia i tarda. El vespre i nit tornarà a girar a garbí. La mar arrissarà tot el dia en tràgol de gregal de mig metre d'alçada de matinada. I la temperatura de l'aigua del mar, aquests 20 en 4, però demà sí que serà apte per als que encara es vulguin anar a banyar, si és allò que fa un dia d'aquells així, que de fet sembla que l'ha de fer, un dia d'aquells així agradable per anar a la platja, i encara hi ha alguns valents. De fet, aquest diumenge encara, coincidint amb la festa de l'anxova i de la sal, que la platja feia goig, encara hi havia atrevits que
encara es banyaven, eh?
Encara es banyaven.
Per sort hi ha gent per tot, hi ha gent molt més valenta que tu i jo, Joan.
Sí.
Et proposes la Sant Silvestre aquest any o no? L'anem a fer?
La Sant Silvestre quina? De caminar o de córrer?
No, la de l'aigua.
Ah, n'hi ha d'aigua, també?
Sí, no.
Ah, no, jo pensava que Sant Silvestre només era la del que
només fa córrer. Doncs potser li confusió el nom, segurament sí.
Bueno, la que hi ha de Nadal és la travessia al Port de Barcelona, la Copa Nadal,
sí.
Que fan la travessia cada any per Nadal.
L'1 de gener, anem a banyar, la primera banyada.
Ah, això ho fan a Sant Feliu, penso, no?
A diverses poblacions,
diverses
sí.
Poblacions que fan la primera banyada.
T'hi atreveixes? Crec que es queda amb el seu nòrdic a dins el llit, eh?
Pot ser amb una piscina d'aigua calenta?
Anirem al balneari, Joan, anirem al balneari.
Home, aquí ja veus, ja no t'he dit pas que no. Inclús hasta m'atreviria allò a fer aquelles dutxes que fan que abans de freda calenta, freda calenta.
Això és molt horrible, però segurament molt bo per la circulació del cos, però...
Ja, sí. Molt bé, doncs això és el que donava de si el temps, i del temps tenim un quiosc muntat amb totes les portades dels diaris, doncs els compra ningú, però nosaltres sempre posem a coneixença dels nostres oients. Tot això és el resum de premsa. No heu anat a buscar el diari, teniu intenció d'anar-hi, doncs escolteu, perquè aquí us informarem sobre el que porten els diferents mitjans de comunicació. O us fa gràcia allò de saber què en parla avui el diari, doncs tot això a resum de premsa. Molt bé, Cristina, doncs anem als diaris, i comencem per els que ens toquen més de la vora, com serien el Diari de Girona i El Punt.
Doncs comencem, si et sembla, pel Diari de Girona, que avui obre amb aquest titular. Brugada diu que el Trueta a Domènia baixaria la qualitat i apujaria les llistes d'espera. Afegeix que el cap de cardiologia dels dos hospitals aposta clarament per Salt, perquè considera que l'opció de Girona Nord provoca disgregació i ens empetiteix. Aquestes són les paraules del cap de cardiologia, que ve segueix aquesta disputa entre Domeny i Salt per aquest pròxim nou Trueta que esperem veure'l aviat i que es decideixin aviat i que sàpiguen on posar-lo i comencin ja doncs a materialitzar-lo perquè no haguem de parlar molts anys enllà abans no l'acabin.
A veure, perquè això els hospitals, clar, també...
Hi ha molt a construir, eh?
Molt a construir, sí. No, un Trueta no sé, bueno, esclar, suposo que tot això descarten perquè es parlava d'ampliar el qui fa un temps enrere, actualment el qui hi ha, doncs d'ampliar-ho.
Sí, però realment el Trueta necessita una renovació de dalt a baix i crec que fer instal·lacions noves seria... És una de les millors propostes. Ara falta saber on, és el que haurem d'anar descobrint properament. La fotografia principal en aquest cas és per al Girona, que finalment, després de moltes jornades perdent fora de casa, ahir va guanyar. I precisament això és el que ens diu el titular. Primera victòria fora. Els gols d'Estuani, Gumbau i Granell acaben amb la sequera del Girona lluny de Montilivi. Podem veure, doncs, els jugadors del Girona en aquesta fotografia principal a la final del partit d'ahir a Santander. Amb aquest resultat, Racing 0, Girona 3.
I dos gironins que van marcar en el capità
Granell.
Encara
més orgull, encara més orgull.
I en Gumbau, i com no, doncs el primer gol va obrir doncs, a Estuani, que recordem que Estuani, diumenge que ve, que el Girona juga contra l'Elx, no hi serà ni Mójica, doncs perquè van a les seves respectives seleccions, dues baixes importants, que a veure si... que no es noti i almenys pugui continuar aquesta ratxa de victòries. Molt bé, això és el que portava el diari de Girona.
Sí, que tenim també una petita fotografia a baix, però que m'agradaria dir-ho, que porta aquest titular, la cursa de la dona omple Girona de corredores. Van reunir 7.500 participants. Podem veure molt petita, a baix a l'esquerra, però aquesta marea rosa, no sé si és la sortida o l'entrada el que estem veient, suposo que la sortida, perquè
la sortida
encara
sí, perquè l'entrada sí, tanta gent junta...
Tanta gent junta no arriba, eh? Bé, doncs sí, ara sí, anem, si et sembla, cap a l'edició gironina del Punt Avui, que aquest dilluns 7 d'octubre obre amb aquest titular un 3,3% més d'empreses. Afegeix que el nombre de companyies creix en relació amb el 2008 malgrat el relat unionista de fuga d'empreses. Aquest és el titular d'en Caire Econòmic i la fotografia principal que crec que la veurem en moltes portades avui.
Sí.
És per aquesta victòria de Márquez, que s'ha emportat al 8è Mundial, precisament aquest és el titular, el 8è Mundial de Márquez. El pilot català guanya a Tailàndia el seu 6 en MotoGP en una cursa molt interessant. No sé si jo em vaig llevar a les 9 del matí, la vaig veure, que ho sapigueu. I sí, aquella última volta que va fer l'últim avançament i es va proclamar campió, vull dir que realment ja anava igualment a guanyar el Mundial, però fent-ho amb victòria i en primer lloc, doncs, més orgull encara.
Doncs jo vaig veure la curiositat perquè estava al matí escoltant RAC1, i RAC1 tenien un corresponsal a la carrera,
sí.
I tenien un corresponsal a Cervera, allà on te veuen tots els cerverins, les victòries...
Del seu veí.
Del seu veí. I resulta que, esclar, acaba la carrera en directe,
sí.
En aquest moment l'estava explicant, com va fer l'adelantament, i acaba... I els de Cervera, connecten Cervera, encara no havia arribat en Márquez a...
El retras. I havien dit que havia...
I això no s'havia passat mai. No, el que estava allà no va dir res, No va dir res. Ho sabia, perquè ho estava escoltant per auriculars, però no els va dir res a la gent que estaven allà. Perquè això encara no havia fet l'avançament aquest. Clar,
fins a tot... Però així anava molt retras.
Anava retrasat bastant, eh? Ho han celebrat, diu, això no havia passat mai, que, els que estan allà, que jo recordi que passés un cas així, però sí, portàvem un retras, i el de, que ho estava explicant allà amb la Cervera, doncs deia, mira, aquí encara s'escoltava el so de fons de televisió, i era el moment doncs, que es feia aquell avançament, i guanyava així, s'agellava, doncs el seu 8è mundial amb una victòria, que no, ja de moment no té aturador.
No. Molt gas, va amb molt gas a Marc Márquez, que realment en aquesta fotografia el podem veure doncs, saltant sobre una taula de billar, ple de confeti, doncs, celebrant aquest 8è mundial. I si anem cap a l'avantguàrdia també el veiem...
Abans una curiositat,
digue'm.
Perquè aquí també hi ha la 6ª cursa de la dona que omple Girona, però aquí posen 7.300
dones.
En l'altre, el diari de Girona, 7.500. On són les 200 que falten?
Encara corren.
Està corrent. 7.300, sí. 7.000, he estat mirant. Dir
possiblement que... un dels dos diaris, segurament el Punt Avui s'ha ficat amb dades reals de les persones apuntades, però cada any passa que hi ha dones que es queden fora, que no tenen la samarreta, però que igualment van a córrer i fan la cursa, vull dir que sí, potser sí, sí. Aquestes 200 dones de diferència és aquest cas.
Sí. Però és curiós, eh? Vull dir, dos diaris de Girona, que hi hagi aquesta diferència... Així és, de 200 persones, sobte, no?
És curiós.
Molt bé, anem ja als diaris d'edició barcelonina.
Doncs anem a veure què ens diu La Vanguardia, que obre amb aquest titular: Casado repesca ministres de Rajoy per reforçar el gir al centre. Afegeix que l'expresidenta del Congrés, Ana Pastor, anirà de dos per Madrid, on també hi haurà Elvira Rodríguez i Isabel García Tejerina. Uh-huh. I la fotografia principal també és, en aquest cas, per Marc Márquez en aquest Gran Premi de Tailàndia, i també la vuitena meravella de Marc Márquez. Aquest és el titular que en aquest cas acompanya una foto amb els braços així alçats a l'Upopeye, diguéssim, celebrant doncs aquesta victòria. I el periòdico també podem veure amb fotografia principal Marc Márquez, en aquest cas amb el casc que corre després de vèncer, després de guanyar amb aquest títol. Amb 8 no n'hi ha prou, un Márquez sense límits es torna a coronar campió mundial. En canvi, el titular va d'un altre caire, això era la fotografia principal, però el titular del periòdico és: els socialistes amplien la majoria a Portugal. Afegeix que Costa guanya amb un 37% dels vots i torna a necessitar el suport del altres forces.
Ahir hi havia eleccions a Portugal, que també se'n feien ressò, així en directe, connexions als diferents llocs on es feien aquestes eleccions, que després han d'escollir el que serà el primer ministre portuguès. Molt bé, doncs unanimitat de moment en fotografies als diaris. Anem a veure el diari Ara, si també coincideix.
Doncs sí, també veiem a Marc Márquez, i en aquest cas repetim la mateixa fotografia que la portada del Punt Avui, on el veiem saltant sobre aquesta taula de billar. També l'acompanya 8 mundials per un pilot de llegenda. I en aquest cas el diari Ara obre amb el titular: victòria clara de l'esquerra a Portugal. El socialista António Costa frega la majoria absoluta.
Doncs bé, coincidència dels titulars i coincidència també de fotografia, i la fotografia també amb la resta de diaris, que ahir doncs va ser el protagonista Marc Márquez amb aquesta vuitè mundial, que ja es diu, com se diu popularment, ja es diu aviat.
Ja es diu ràpid,
Es diu ràpid. Marc Márquez, doncs que bé, aquí teníem un altre estrany, com va ser Dani Pedrosa, el que passa que va quedar eclipsada a l'arribada de Márquez, que ja anava guanyant les categories inferiors, i com arriben aquí, bueno, s'ho van portar tot, i en Dani Pedrosa, que semblava doncs, que havia de ser també un noi que havia de guanyar i havia de donar moltes alegries als seguidors del motociclisme, doncs es va veure eclipsat per en Marc Márquez, va passar quasi més a segon pla fins que ha optat ja per retirar-se. Però bé, de moment aquest noi, que em penso que té 26 o 27 anys...
Pot ser.
I encara li queda, perquè aquí els pilots arriben fins als 30 i pico d'anys competint, i després que no se'n vagi a fer Dakar, si no se'n vagi a fer aquestes coses.
26 anys. Nascut el 17 de febrer del 93.
Fixa't tu, amb 26 anys, 8 mundials, que encara li queda...
I el que li queda.
Jo crec que aquest encara el veurem, ja t'ho dic, encara com se retiri d'aquí, o amb un cotxe o amb motos fent algun Dakar o alguna cosa d'aquestes, perquè a aquesta gent els agrada sobretot això. I moltes vegades gent que estan amb les motos també els agrada agafar un cotxe i provar sort. Molt bé, en tot això ja hem fet aquestes dues seccions, la primera parlant del temps, la segona en quant a aquest resum de premsa, i en tot això anem a maridar-ho amb un pop a la catalana.
Ens encanta. Què escoltem avui?
Bé, avui tenim una cançó que ens diu L'Encís de Menorca, vull dir que viatgem fins a l'illa de Menorca, i això ens emporta un cantant... Clar, els cantants encara alguns no sé sabent si són vius o són morts, però almenys el que va enregistrar-ho es deia Manuel, L'Encís de Menorca.
Música. radiant com en el cel l'estel del dia. En el Mediterrani relluïa l'encisblau que té Menorca, l'encisblau que té Menorca. Les naus i mils d'ocells de blanques ales pregonen per les valls, turons i cales. L'encisblau que té Menorca, l'encisblau que té Menorca. Tot m'enlluernava i tot viure em feia en un paradís de calma encisadora. El meu cor cantava i l'amor somreia estant a prop teu, l'illa seductora. Molins de terra endins gira volteja, sospirs del vent els mouen i coreja. L'encisblau que té Menorca, l'encisblau que té Menorca. Tot canta en terra i mar i els cors ho frena d'un lloc per estimar la pau serena. L'encisblau que té Menorca, l'encisblau que té Menorca. Tot m'enlluernava i tot viure em feia en un paradís de calma encisadora. El meu cor cantava i l'amor somreia estant a prop teu, l'illa seductora. Tot m'enlluernava i tot viure em feia en un paradís de calma encisadora. El meu cor cantava i l'amor somreia estant a prop teu, l'illa seductora. És l'encís de Menorca.
El més calent a l'Aigüera.
I continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera, després del temps, després del resum de premsa, ve l'apartat de Sants, Ris, notícies i refranys, i per acabar, com sempre, amb la cançó del dia. Molt bé, Cristina, anem a saber aviam...
De qui és el sant? Quins
amics tens aquí que hagis de felicitar i no sabies que avui era el seu sant. O no, a veure, dia 7, avui... Mare de Déu del Roser, Sant Sergi i Bacus i Sant Marc. Aquí surt un altre Marc. Suposo que
els Marcs tenen molts sants, més que els francesos.
Ja ho veig. Mira, en portem dos amb el capà de mes. El divendres hi havia un Marc i ara veig que aquí també hi ha un altre Marc i així ràpidament no en veig cap més, almenys aquest mes, de moment, no li surt cap més. Hi ha un Sergi, no sé si el nostre Sergi, home del temps, ho celebra avui...
Generalment Sant Marc, jo crec que és el 25 d'abril, no? Mm. Que sí, que generalment se celebra el 25 d'abril.
Sí, però... perquè jo sé que hi ha molta gent, hi ha Avias de Segura, el seu patró és Sant Marcos, i fan una gran fan la festa, que hi ha molta gent, catalans, que viuen per aquesta... talusos, ja catalans, molts, que viuen per aquesta zona i aprofitaven, ja sé, per anar aquí a Avias a les festes de Sant Marcos. I em penso que...
Per l'abril.
Pel mes d'abril, sí.
Bé, doncs, si hi ha algun Marc però que ho felicit... que ho celebri avui, doncs també el felicitem.
Exacte. Doncs aquests són els que ens marca el calendari, sempre el de referència, que és el calendari del pagès, i anem ja a l'altre apartat, que és l'apartat d'aniversaris. Cristina, hem de felicitar aquí, però primer abans aquí.
Aquí, primer a tots els oients, que avui són el seu aniversari. Moltíssimes felicitats des del Més Calent a l'Aigüera. I si no és el de ningú, doncs també podeu intentar anar felicitant Desmond Tutu, que en fa 88.
Desmond Tutu, aquest bisbe sud-africà que, de Ciutat del Cap, que va ser un dels grans lluitadors contra l'apartheid, juntament també amb el president Mandela, i Desmond Tutu va rebre el Premi Nobel de la Pau. Era d'aquelles persones incòmodes pels règims que governaven Sud-àfrica, però ell va lluitar i encara, aquest home encara, encara continua lluitant. I Déu-n'hi-do, ja, 88 anys.
Anar sumant, eh? Que és el que compta. També hem de felicitar Marc Coma, que en fa 43.
Marc Coma, que vindria a ser el que és en Marques, en pro amb París-Dakar, perquè també no sé ja els que ha guanyat així en moto, ara es havia retirat, i havia estat donant unes temporades també doncs, com a un dels directors d'aquesta prestigiosa carrera, com és el París-Dakar. I bé, doncs va ser doncs, tot un referent dintre el món de la moto, sobretot la moto, si és d'aquesta de moto trail, motos així de proves com París-Dakar, motos de tipus de tot terreny, que en deia.
D'enduro,
exacte.
I finalment felicitar a Maria Corina Machado, que en fa 52.
La Maria Corina, que havia sigut una de les oponents en el del règim veneçolà, doncs d'aquelles persones que també doncs, se'ls intentava... Quan va arribar en Maduro, doncs ell havia disputat les eleccions amb en Maduro i d'aquelles persones que també se'ls intentava doncs, que callessin, els inclús amenaçar d'anar a la presó, però bé, ha continuat fent oposició a la Maria Corina Machado, juntament amb altres que hi han, juntament amb el que ara també, per l'altra banda, se va proclamar president, i ella havia sigut una de les primeres dones així de plantar-li cara a Nicolás Maduro. Una política encara està en actiu. Molt bé, doncs això és el que són aquest a l'apartat dels aniversaris. I anem ara a l'apartat de el sabies què.
Curiositats. Sobre què va avui, Joan?
A veure, de reconeixement de veu. Reconeixement de veu digital.
La Siri.
Exacte. El Bixby.
Cadascú que el bategi com vulgui.
Cada d'allà té el seu. El Siri, el Bixby i n'hi ha algunes altres. Però anem a saber curiositats sobre el reconeixement de veu.
Sabies que...
La primera eina que va permetre executar reconeixement de veu digital va ser IBM Shoebox. Va ser presentat al públic durant la Fira Mundial de Seattle del 1962, després del seu llançament inicial al mercat al 1961. Aquest ordinador desenvolupat gairebé fa 20 anys abans de la introducció del primer IBM computer al 1981 va ser capaç de reconèixer 16 paraules parlades i els dígits del 0 al 9. La següent fita en el desenvolupament de la tecnologia de reconeixement de veu es va aconseguir a la dècada dels 70 a la Universitat de Carnegie Mellon a Pittsburgh. La seva eina Harfi va dominar un miler de paraules, molt similar al vocabulari d'un nen de 3 anys. Així doncs, els primers assistents virtuals, els quants van aplicar el programari de reconeixement de parla, van ser contestadors automàtics i programaris de metges de dictàfons digitals.
Què veus? L'any 1962, eh?
Carai, eh? I ara sembla com la novetat aquí última, eh? Doncs no, fa molts anys que s'està treballant-hi i bé, òbviament ara ha evolucionat, no? Però sempre és bo saber els inicis d'on van sorgir les coses.
Ara les Siris i els Bixbys i altres coses t'ho fan tot, eh?
Sí, aquí està habituat, mira, i ho té tot connectat, fins i tot li puja i li baixa les persianes de casa. Jo això ho trobo també ja exagerat, eh?
I espera't, eh? Quan te facin estar al dinar i te facin estar al llit i te passin...
O si fan massatges, jo ja m'hi sumo, eh?
Ja arribarà. És allò que diu, això no ho veurem mai. Tal com van les coses...
Evoluciona ràpid,
ara
eh?
Ara ja no ho podem veure mai. Bé, doncs això era la curiositat, aquest reconeixement de veu, i continuem, i ara anem a l'apartat de notícies. Què passava ara fa un any? Què passava ara fa 5, Cristina? Ara un any, què es parlava?
Doncs aquest era el titular. El Club Nàutic L'Escala, l'Ajuntament de L'Escala i la Federació Catalana de Vela presenten el primer projecte InserVela que es fa a les comarques gironines. Aquest programa té per objectiu la formació i inserció laboral de joves d'entre 16 i 25 anys que es troben en situació de vulnerabilitat i exclusió social.
I així s'explicava l'informatiu.
L'Escala participa en el primer projecte InserVela que s'impulsa a les comarques gironines. Es tracta d'una iniciativa creada el 2013 que s'emmarca en la vessant social de la Federació Catalana de Vela i que l'Escala compta amb el suport del Club Nàutic i de l'Ajuntament. Aquest projecte bàsicament té per objectiu la formació i la inserció laboral de joves d'entre 16 i 25 anys. Divendres es va presentar a les instal·lacions del port. Xavier Torres és el president de la Federació Catalana de Vela.
Des de fa vora més de 4 anys vam creure que l'esport és un vehicle a través del qual es pot aportar més coses a la societat. De manera que podíem fer dues coses alhora, no? D'una manera, ajudar la societat i a través de l'esport, i l'altra era, com no, fer promoció de l'esport de la vela en totes les escales de la societat i treure aquell mite de que la vela és un esport d'èlit, i per alguns, que això no és així a data d'avui.
Bé, doncs aquesta era la notícia ara fa un any, així ens ho explicava l'informatiu, i en fa 5 es parlava que la 24a festa de l'anxova d'ahir es va convertir en un emotiu homenatge a Tito Vilanova, ja que enguany l'Ajuntament i els anxovers havien concedit l'anxova d'or a títol pòstum a l'entrenador del Barça. La seva filla Carlota va ser l'encarregada de recollir la distinció i l'amic personal de Tito, Jordi Roure, en va ser el pregoner. I l'informatiu s'explicava d'aquesta manera.
Al principi sí, ens va sorprendre, no? Perquè sí, bueno, no sé, no sabíem que la gent estimés tant el meu pare, saps? Sí. Oh, sempre emociona veure això, no sé.
Per mi la meva família és un honor poder recollir aquest premi en nom del meu pare. Com el Jordi ha dit, el meu pare era enamorat de l'Empordà, de les seves terres i de la seva gent, però sobretot de l'Escala, pobre on va créixer i on li encantava venir a relaxar-se envoltat de la seva família. Un dels records més vius que tinc del meu pare era aixecar-me pels matins i veure la terrassa amb el seu pa amb oli, tomàquet i anxoves, feliç mentre admirava Empúries i la platja de les Barques. Per tot això, sé que on estigui estarà molt emocionat de rebre aquest reconeixement aquí. Moltes gràcies.
És Carlota Vilanova, la filla de Tito Vilanova. Ahir al matí, després de recollir l'anxova d'or a títol pòstum per al seu pare, durant la 24a festa de l'anxova de l'Escala. Enguany, l'Ajuntament i la Unió de Saladors havien decidit, per unanimitat, donar la màxima distinció que concedeix el municipi a Tito Vilanova, en un homenatge molt emotiu que volia reconèixer la seva vinculació amb l'Escala i, sobretot, la seva gran vàlua humana. L'encarregat de fer el pregó va ser Jordi Roure, amic personal de Tito i visiblement emocionat.
Doncs sí, va ser una de les festes de l'anxova, almenys a l'apartat del pregó i també de l'anxova d'or, més emocionants que s'han fet amb més emoció, doncs, en l'homenatge a Tito Vilanova i també, doncs, el que va fer el pregó, Jordi Roure, que també havia estat en l'equip tècnic, inclús després, com ell no estava bé, havia fet càrrec de l'equip del Barça, doncs també li va costar molt acabar el discurs perquè hi havia molta i molta emoció en tot el que, en tot aquest acte, aquesta festa de l'anxova que es va dedicar, doncs, a Tito Vilanova, que sí, doncs, ell, tot i ser fill de Vilcaire, doncs, sempre estava per aquí a l'Escala, inclús la residència la tenia ben bé allà on els seus pares tenen la botiga, ell sempre a dalt, i això el que explicava la seva filla, doncs, de veure el mar i esmorzar pa amb tomat amb anxoves. Molt bé, doncs, Cristina, això era el que passava ara fa un any, el que passava ara en fa 5, i anem a l'apartat que ens parla de el refrany, la frase o la dita del dia.
Des que hi ha campanes, hi ha batalls, però millor que ens ho expliqui en Víctor Pàmies.
Vinga.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Des que hi ha campanes, hi ha batalls. Hi ha coses que indefectiblement van lligades a unes altres. Podríem arribar a dir que, sense les unes, les altres no tindrien motiu d'existència. És el cas que ens ocupa amb els batalls i les campanes. Perquè què és un batall, si no una part de la campana? Bé, tècnicament, un batall també és la peça interior de les esquelles, generalment d'os o de fusta, i una paraula grossera. Alhora, aquesta dita ens remet a temps antics i reculats, de l'any de la Picó, de la Maria Castanya, de l'any 1. I això em recorda les picabaralles provocades pel repicar de campanes en pobles on des de sempre hi han sonat, però que els nous vinguts que s'instal·len els molesten. Es fa difícil de vegades la convivència entre tradició i modernitat, encara que segur que amb bona voluntat es poden arribar a trobar punts equidistants per resoldre aquests conflictes que abans, quan les campanes acomplien unes funcions ben clares, no existien. Des que hi ha campanes, hi ha batalls.
Batalls. I nosaltres pensàvem que deia que hauria d'haver-hi batalles.
Batalles, no, és la peça interior de la campana, ara ja ho sabem.
Jo no.
Home, ara sí, ara t'ho ha explicat
sí,
en Víctor
sí,
Pàmies.
Sí, 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 sí. Però és curiós, és clar, jo també, com m'estava preparant el programa, el guió a l'escaleta, dic, ostres, suposo que serà batalles, no?, que era el més... el que deia, però no, és batalls, que és un element que forma part de la campana. Tot curiós, bé? Sempre s'aprenen coses noves.
Ja ens en podem anar a dormir.
Sí, sí,
ja
sí,
m'ho he pres algú.
Ja ara?
És allò de, nunca te costarás sin saber una cosa más, doncs ja hem fet la feina per avui, Joan.
Doncs vinga, ja està. Si ho hem fet, fer per fer és tonteria, ja ho sap. Molt bé, però no ens en podem anar encara sense escoltar la cançó del dia. I tal dia com avui, un 7 del mes d'octubre de l'any 1981, la cançó Tu, solo tu, de Bertín Osborne, era la que ocupava el número 1 de les llistes, la més escoltada. I amb els compassos d'aquesta cançó, sempre ja li diguem adéu a la Cristina, perquè ja ha d'anar a preparar el contingut del programa El Far de la Tarda, però sempre abans de marxar, Cristina.
Us faig un spoiler, aquí
spoiler.
En primícia,
Vinga.
Doncs avui parlarem d'economia circular, amb diferents convidats de tot el país, realment, que estan contribuint en aquesta economia circular, que el que vol dir que el que surt de la terra torna a la terra, cada vegada doncs, més sostenible, més reciclatge, més doncs, a tota aquesta tendència, no?, que està portant, doncs, i com l'economia circular es pot anar aplicant ja en empreses i doncs, fer d'aquest un país millor i contribuir, com bé dèiem, a aturar aquest canvi climàtic que acabarà amb nosaltres, si no.
Molt bé, doncs interessantíssim. Doncs Cristina, moltes gràcies. I demà més.
Però I millor, no?
Has de dir, i no millor perquè és impossible.
Oh, esperem que sí, va, una mica millor, mai
Vinga.
Fa mal.
Vinga.
Moltes gràcies, fins demà.
Mi tormento, non ti offersa un momento, no. No, non vivrò più tranquillo fino a che sarai mia e sarò l'uomo per te. Tu, solo tu, come no, cancellarti non si può, io ti voglio come no, non mi arrendo, tenterò tanto amore di, non potrai sfuggirmi più, e a volermi sarai tu. E ti penso, piove forte, e ti penso, notte fonda, e ti penso, no, no, non vivrò più tranquillo fino a che sarai mia e sarò l'uomo per te. Tu, solo tu, come no, cancellarti non si può, io ti voglio come no, non mi arrendo, tenterò, tanto amore ti darò. Non potrai sfuggirmi più e a volermi sarai tu. Tu, solo tu, come no, cancellarti non si può. Io ti voglio come no, non mi arrendo, tenterò. Tanto amore ti darò, non potrai sfuggirmi più e a volermi sarai tu.
El més calent a l'aigüera.
Hem escoltat la versió italiana d'aquest Tu, solo tu, de Bertín Osborne, que tal dia com avui de l'any 1981 era la cançó que més s'escoltava, la més bueno, la, més, la que també doncs, la gent anava a comprar, perquè les llistes també, a part de les emissores de ràdio, doncs, també els fan dels llocs, dels establiments on venien música. I d'aquí sortia doncs, el que eren els, les llistes. Els coneixíem els números 1 i anaven fent aquestes llistes d'èxits que, bé, una dels, de les emissores amb influència eren els 40 principals. Si arribaves número 1 dels 40 principals, vol dir que ho estava fent, tenia èxit i era d'allò que s'escoltava pas més. Tot i que les diferents emissores també tenien les seves llistes i després també hi havia una billboard, una llista que podien dir oficial. Molt bé, doncs aquesta era la cançó número 1 i anem ara ja amb la proposta que ens fa cada dilluns a l'1x1 la Montse Hidalgo. I avui la Montse Hidalgo, aquesta entrevista que fa a personatges anònims o coneguts sobre la seva feina, tasca, objectius personals o col·lectius, la farà amb el cantautor Dani Flaco, que presenta el seu primer llibre de poesies, Universos Silvestres. Podríem dir que és una tònica que els cantants, cantautors, facin llibres de poesies. Doncs no, però sí que n'hi han fet. Hi ha diversos cantants dels que s'han dedicat després a Luis Eduardo Aute, doncs, també ha fet algun que altre treball així amb llibres sobre poemes, Joaquín Sabina també, i potser m'han deixat algun altre. Però bé, anem a escoltar el que ens explica Dani Flaco del seu llibre de poesies Universos Silvestres, conjuntament amb aquesta entrevista que li fa a Montse Hidalgo a l'Un per Un.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Passeja amb orgull la condició de xarnego com a fill de pare murcià i mare catalana a Madrid, on ara hi viu després de deixar enrere l'Hospitalet de Llobregat i el seu Bellvitge natal. Ha fet carrera de la música, però ara s'ha permès la llicència de posar negre sobre blanc a un llibre de poemes. Nascut fa 42 anys, aquest home que somriu sempre que té una guitarra a les mans ens presenta Universos Silvestres. Dani Flaco, benvingut, què tal?
Muy bien, aquí estamos.
Ara mateix no porta la guitarra, sinó un llibre a les mans. Quina sensació té?
Estranya, és una sensació estranya, perquè jo estic acostumat a presentar discos, no llibres, però estic molt tranquil. És molt raro també, perquè quan presento un disc em fico molt nerviós, però per el llibre no. És un territori desconegut, i per això pues, és com, bueno, pues, amb tranquil·litat.
Dani Flaco, que a moda oficial és Daniel Sánchez García. Això de Flaco va ser un sobrenom del futbol, perquè crec que va jugar a la Unió Deportiva Unificació Bellvitge.
Sí, però no ve d'això.
No, no ve d'això?
Ve del meu aspecte físic. És això només. O sigui, jo tocava un grup amb uns mexicans fa 20 anys gairebé i ja va Flaco tal, i bueno, em va agradar com Daniel Sánchez García no tenia un nom, no era un nom així molt d'estrella del rock, vaig dir, pues Flaco està bé, Dani Flaco, i ja forma part, ja la gent em coneix com Flaco.
A la seva biografia hi ha un punt de connexió amb Julio Iglesias, per exemple. Ell també va anar per futbolista, però una lesió li va portar la música. És el seu cas també? Sí.
Jo pensava que anaves a parlar de la part sexual i t'anava a dir que no. Bueno, jo tampoc anava com cap a futbolista. O sigui,
home, però va jugar sí, amb sí, gent sí, important,
sí, jo,
eh?
A mi em van pagar un sou per jugar a futbol, això sí. I jugava, pues, jo què sé, contra el Tamudo, que jugava a l'Espanyol, etc. Amb molta gent d'aquesta. Però jo no vaig arribar ni a primera divisió ni coses d'aquestes. I paral·lelament, jo jugava a futbol i tocava la guitarra, estudiava música i, bueno, pues va ser... Diu després de tants discos i tantes promos, al final la llegenda és que jo gané la Champions League quasi, però no, jo jugava a futbol. I tocava i tal, i al final et va fer gran una lesió, una altra, al final dius, mira, ho deixo perquè la carrera de futbolista acaba molt aviat i la de músic pues, no té edat.
Diuen les cròniques que amb 15 anys va cantar a l'Estadi Olímpic el dia de la inauguració dels Jocs, o és una llegenda?
No, cantar no, tocava la tuba. Això sí que és veritat. A la inauguració dels Jocs Olímpics hi havia un moment que sortien unes quantes bandes de música de Catalunya i de València, i si veus el vídeo hi ha una banda de música que anava de vermell, perquè el Bellvitge són molt revolucionaris i molt comunistes i tot això.
El color corporatiu del barri.
Sí, i d'aquests, el que porta l'instrument més gran sóc jo.
També és vermell, ara mateix, si més no, el logo de la SEAT. Sí. I va anar a treballar. Això de la música no el va fer ric d'entrada, vaja.
Lo de la música no. No, ni de sortida, ja t'ho dic. Però sí, bueno, jo vaig treballar a la SEAT perquè necessitava una manutenció. El meu pare treballava a la SEAT i bueno, era una forma d'aconseguir un treball, perquè jo vaig estudiar magisteri musical a la universitat. Però no vaig acabar la carrera, em queden, no sé si són 3 o 4 assignatures, però va haver un moment que vaig pensar que jo no tenia la vocació de ser mestre. I vaig dir, bueno, em semblava massa important l'educació d'un nen. Si jo no tenia aquesta vocació, preferia treballar una altra cosa que no tingués aquesta responsabilitat, no?, en el procés d'endemiatge d'un nen. I vaig anar a la SEAT. Estava treballant a la SEAT i em va sortir la possibilitat de treure el primer disc. Jo en aquella època era més jove i aguantava més. Jo anava a tocar 2 o 3 nits a la setmana, entre setmana, a garitos d'aquí, per l'Astrolabi de Gràcia, el Pastís, el no sé què, i a les 6 del matí en peu per anar a treballar a les 7. I al final, el 2006, va coincidir la sortida del meu primer disc amb la meva excedència de la SEAT, que ja va acabar fa molts anys, ja no puc tornar a la SEAT.
Tanquem aquesta altra pàgina i ja associem directament Dani Flaco, professió cantautor. Jo no sé si això atorga un plus en creació, si més no, en quant a les lletres, perquè es pot cantar, però si ets cantautor, aquí ja hem de posar alguna cosa, no?
Sí, és un plus d'exigència a l'hora de la lletra. Sí, jo no podria fer una cançó, però no podria defendre una cançó que fos "y yo bailo contigo por la noche" i tal, i així.
Escolta'm, com se sent un cantautor en tants temps de reggaeton i de lletres amb rima consonant i...
Bueno, ja no com a cantautor, sinó com a ésser humà. Jo crec que és una miqueta preocupant. A mi m'agrada aquesta música entre moltes cometes per anar a fer una cervesa a la nit o prendre una copa i ballar una estona, no? És com guai, perquè aquesta música és per això, no? Per ballar, per un divertiment i tal, però que no sigui la música que s'escolta a les ràdios, no? O que sigui aquesta música, però que existeix una altra música també. Però ara jo penso que la indústria musical s'està basant molt en tenir un èxit efímer, ràpid i efímer. Llavors això jo crec que no és bo per la indústria musical. Suposo que com ara canvia els puestos del director de la companyia, tal, canvien molt ràpid, pues, volen tenir com resultats, obtenir resultats de forma immediata. I això jo crec que al final es carregarà la música.
Vamos a sacarle el dobladillo al amor, que nos queda mucha vida por delante y estamos dando el estirón. Aquest llibre és l'estirón de Dani Flaco, de la música a la poesia?
Aquell llibre no sé realment molt el que és. Sé que és a nivell personal, que és un repte que jo fa un temps no em veia capaç d'assolir, i que quan vaig començar a escriure m'ho vaig passar molt bé, molt bé. Ha sigut una experiència vital de baixar a la profunditat, a les meves clavegueres i veure, aprendre, com el Javier Crae deia sempre, jo no sé què opino de moltes coses hasta que escribo una canció, no? I a mi m'ha passat una miqueta amb aquests poemes i tal, que no sabia què sentia, quina emoció sentia, o quina por, o quina forma d'amor, o del que fos, no? Fins que ho he escrit. I ha estat molt divertit i molt interessant. A part, jo quan faig cançons no segueixo un criteri de treball, ni... O sigui, jo treballo més a llampecs d'inspiració i tal, i amb el llibre sé ja davant de l'ordinador escriure, i ha sigut una experiència nova molt, molt interessant, de veritat.
estem parlant de poemes, no tenen res a veure amb lletres de cançons,
no.
O podria haver-hi alguna cançó d'algun poema?
No, no, de fet...
Mons separats.
Sí, sí, i això sí que és premeditat, perquè les meves cançons totes rimen, gairebé totes en consonant, i tenen una arquitectura, diguem-ne, la lletra d'una arquitectura i tal, com molt, molt tancada, no?, per quadrar amb una melodia, i això és totalment... no, no hi ha cap rima, només hi ha un poema que rima en consonant, que es diu, em sembla que es diu rima consonante, que si estoy bien conmigo rima en consonante contigo, un micropoema així. La resta no, cap rima.
Doncs anem a fer un tastet. Escull un petit fragment del seu llibre i, sisplau, comparteix-lo amb nosaltres.
Que sigui curtet. Cuarto menguante. Nuestro cuarto cada vez es más menguante, y eso es bueno, porque cada vez es menor el espacio para cualquier cosa que no sean nuestros cuerpos.
Dani Flaco es una estrella que forma part de l'univers.
Bueno, si ho dius pel que surt al llibre, d'una de les dues parts que ho divideixi. Bueno, suposo que sí, que tots som estrelles, no? Estels que... Per nosaltres mateixos, per les persones que ens rodeixen, jo crec que sí, sí.
Perquè el títol del llibre una mica gira entorn a tot això, Universos Silvestres, i de fet, el primer que ens trobem és la... picada d'ulleta en aquesta portada, l'Ossa Major, amb tot d'estrelles, que suposo que els noms que hi ha deuen... No, jo no tinc gaire idea, no?, però deuen ser noms d'estrelles o...
Jo tampoc, perquè això, la part gràfica, em van proposar aquest il·lustrador, el Ricky Blanco. Jo sempre, amb els discos, igual, la part gràfica passo totalment. O sigui, passo totalment perquè no controlo. O sigui, jo confio en la gent que hi sap d'això, no? I em van... parlar al Ricky Blanco, em van ensenyar pues, il·lustracions seves i va dir si m'agrada aquest, m'agrada aquest, i em va enviar la portada i a la primera, va ser aquesta, és boníssima, i després pues, la Ossa Major pues, que està com intentant sortir de la constel·lació o no sabem molt bé el que és, està una miqueta obert i queda molt guai, sí.
També hi ha il·lustracions en el mig del llibre, o sigui que li ha quedat un llibre de poemes...
Molt bonic.
Molt maco. Sí, sí. Torna a somriure i sense la guitarra.
Sí, sí, home, jo m'agrada molt somriure. Sí, sí, sempre... Jo visc amb molt d'humor.
Aquest és el primer llibre. Aquesta satisfacció que ens està traslladant li farà, doncs, continuar per aquest camí de l'escriptura?
Quan ho estava escrivint pensava que no. I ara et dic que sí. Ara visc en modo poeta, una miqueta de... que vas pel carrer, aquí tinc un verso. I ho apuntes al mòbil on sigui, i dius, bueno, això ho deixo aquí en barbeig, sortirà alguna
cosa. Escolti'm, però ja sap allò que diuen, no?, que el llegir no ens faci perdre l'escriure. A veure si ara només es dedicarà a la poesia i deixarà la música de banda.
No, jo ara no tinc temps ni per la música ni per la poesia, perquè tinc un bebè de 4 mesos, sí. El poc temps que tinc... agafo i em poso a dormir.
Universos Silvestres, Dani Flaco. Un plaer, moltes
igualment,
gràcies.
A tu.
Un per un.
El més calent a l'aigüera.
Era l'un per un amb la Montse Hidalgo i amb l'entrevista a Dani Flaco, presentant aquest llibre de poesia Universos Silvestres. Bé, arribarem al punt de les 12 i potser algun minut més amb doctor Prats i la Pegatina amb aquest tema que porta per títol Mira-la, la mirem? No, millor, l'escoltem.
Sense pensar en tu, oh, vull sentir-me viure sense pensar en tu, yeah, vull sentir redoble de tambor, vull sentir ressonar el meu món, vull sentir-me viure sense pensar en tu, oh, vull sentir que sento que vens cap a mi, oh, vull sentir que sento tot el que et vaig dir, yeah, vull sentir redoble de tambor, vull sentir ressonar el meu món, vull sentir-me viure sense pensar en tu, oh,
amb les teves artimanyes fas que pugin els colors. Ai, mareta, mira com m'enganyes, fas veure que no em miraves, aquesta nit farem de tot. Mira-la, la, la, la. Aquests anys que segueix com ara.